Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Ara mateix que passen de les 4 de la tarda, estàs escoltant el Fabricació Pròpia a Ràdio Estel. I ara us pregunto, sabeu què és una càntara? Ja riu la Carola. Bé, us ho dic, és una espècie de càntir gros, més semblant a una àmfora que s'omplia d'aigua dels rius i de les fonts i que carregaven les cantareres.
Oh, molt bé, molt bé. T'has informat. Molt bé, Mercè.
Que tinc un gran equip, Carola. Ah, això perquè m'ho escriuen. Està amb nosaltres la Carola Ortiz, ja l'heu escoltat, que és música i cantant. I mira, espera, és que anem a més, anem a ja veuràs, Carola.
Oh,
quin altre significat té aquesta cantera? Ganes de cantar, no? Quan dius aquesta cantera...
Cantarera, sí.
Aquesta cantarera,
Cantarella,
eh?
Ah,
exacte.
No? Sí, 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 sí.
I és que la paraula cantar prové de la fusió de les paraules cantar i úter.
Exacte. Aviam, això m'ho he inventat jo, eh? Em fa molta gràcia, perquè ho diuen com a fet, i dic, bueno, vale.
Ara, o sigui, ens has fet un mestre Virgili. Ens coneix el mestre Virgili, que és el nostre influenciador lingüístic de referència. Eh?
No, si li preguntes a ell, segur que diu, no, això és mentida. Bueno, o no, no ho sé.
O no, o
però
no.
Un dia parlant amb una amiga, i, bueno, pues, clar, tot el tema de la ciclicitat femenina, dels arquetips, de Silúter, de les fases de la lluna, tot això, bueno, m'interessa, no? I vaig dir, ostres, pues és que a més, càntara o càntar, no?
Sí.
En castellà no, càntaro, pues, cantar útero, en català, càntar, pues, cantar i úter. Dic, ostres... Són...
Això té força, no? Aquí, sí. aquí té un vincle fort. Bé, les cantarires, això sí, era un ofici de dones.
Sí.
Dones fortes, també lluitadores, que cantant expressaven una mica els seus mals i també les seves penúries,
exacte,
no, Carola?
Sí.
Clar, tot això, perquè us ho expliquem? Doncs perquè el nou disc de la Carola Ortiz es diu així, no?
Cantareres.
Aquestes cantareres.
Sí.
I avui ens ve aquí el Fabricació, que ens el ve a presentar, i de fet també ens actuarà en directe al final de l'entrevista.
Sí.
Que això és magnífic. Què ens cantaràs? Sí. Què ens pots avançar del que ens cantaràs?
Us cantaré una cançó de Pandero, que eren cançons que, aviam, l'última constància que se'n té, així oficial, era que estaven lligades a les confraries del Roser, a les províncies de Lleida i Tarragona. I cantaven exclusivament dones en moments, doncs, també ritualístics, no? Per exemple, amb un bateig, no? En moments així que també per recaudar diners.
Sí.
El que passa que jo el que he fet és, es diu Cançó de Pandero Lliure. Per què lliure? Perquè he agafat alguns versos que tenen un caire més de protesta, no? I li he ficat una melodia meva.
Doncs mira, mentre anem xerrant, que fem aquest cafè, avui cacaulat, doble cacau, gràcies a la gentilesa de cacaulat, què et sembla? Anirem parlant i em aniré fent una mica de cacaulat també amb la Carola. Clar, a partir de tu, o sigui, de tu també, i d'aquest treball comença, aquest treball de recerca, per trobar aquestes cançons, aquests romansos, quant de temps t'ha portat, no? I fins a on t'ha portat? Perquè aquestes coses mai saps fins a on et porten.
Sí, és que realment el treball de creació és com un joc, sí, amb el desconegut i amb la sorpresa. Hi ha molta màgia en un procés de creació com aquest, perquè, clar, des de la primera idea que vaig tenir, perquè em vaig comprar un pandero cuadrado, una pandereta, i vaig començar... Aviam, jo era integrant d'un grup Coetus, que no sé si el coneixeu, que és com una orquestra... És mític, un grup mític del folclore ibèric, molt important, però en aquella època jo estava com en un altre estil. I llavors, amb el temps, em va anar venint el coquet aquest d'ostres, aquests instruments, d'on venen, i aquestes cançons, no?, com el que està sonant, ostres, amb panderetes. I a més vaig descobrir que estava molt relacionat amb les dones, que a mi és un món que em fascina, el món de la dona i tot. Sobretot la dona d'abans, no sé, les meves àvies tenien molta connexió i clar, vaig veure que això, o sigui, que això que jo havia cantat amb coetos, que no sabia d'on venia, venia de històries de dones i de les seves, això, vivències. Hi ha molts instruments de cuina, per exemple, que demostren, no?, que es feia música a les cuines, amb culleres, amb polles d'anís, amb paelles, amb didals, amb molinets...
És fascinant el que m'estàs explicant, no? Perquè és que ho estic visualitzant ara mateix. Sí. I estic veient el pandero, o sigui que avui vens acompanyada també.
Sí.
Això és un pandero.
Aquest és el pandero de mà, que el trobem...
És gros, aquest pandero, eh?
Sí, sí, sí. O sigui, el més famós és el pandero cuadrado, que és de Peña Parda. Sí. Que hi ha, aquí al disc hi ha dues cançons de Peña Parda, que és un pandero que es fa, es cus a mà i, bueno, és tot un ritual. I aquest és el pandero de mà, que no es toca amb una vara, es toca amb mà, i es troba més com a les perifèries de la península Ibèrica, és a dir, Portugal, el nord d'Espanya i a Catalunya també.
I a Catalunya també. Ara estava pensant, Carola, que quan pensem en el passat, no?, tu que deies que ens imaginàvem aquelles dones a les cuines, no?, amb els estris fent música, en aquesta tradició oral ens ve al cap la figura del juglar, que és un home. Però no la figura de les cantareres, no? Hi ha molta més representació femenina al món de la música tradicional de la que ens pensem o coneixem?
Sí, sí. Aviam, la figura del juglar és anterior, és medieval, i el juglar el que feia era cantar els romanços, que això també, hi ha un parell de romances en el disc, i hi ha com diferents orígens, no? Bueno, tot això ho vaig com descobrint. Clar, el món del folklore en el nostre país és molt desconegut, és molt nou.
Per què creus que és tan desconegut? Per què no ens acaba de...
Ja, perquè jo crec que hi ha hagut diverses raons, no? Aviam, el món rural era un món dur, com has dit tu. Aquestes dones eren dones...
Lluitadores, no?
Fortes. Mm-hmm. Sí, o eres forta o se't menjava la natura i tot. El patriarcat i tot, saps? I aleshores, bueno, era un món dur i vam voler, no?, anar cap a la comoditat. Per això la gent va migrar també dels pobles a les ciutats, no? I aquesta comoditat, aquest desenvolupament industrial ens va fer desconnectar, i inclús jo he vist un cert despreci cap al món rural, no?, a nivell cultural, i aleshores jo crec que té a veure també amb això, és a dir, unes ganes de trencar amb aquesta vida com que era més dura, no?, i un cert, bueno, elitisme que es va crear a les ciutats en relació al món rural, perquè aquesta música, no oblidem, ve del món rural, ve de gent que ritualitzaven, que feien, no?, que feien esforços i tenien les seves festes. L'altre dia, en una entrevista, ho deia un periodista, clar, és que abans es cantava per tot.
Sí, la música acompanyava tot.
Exacte. Llavors també l'aparició de la ràdio, per exemple, va canviar la història.
Clar, la Carola Ortiz avui ens presenta aquest Cantareres, el seu quart disc, amb aquestes 12 cançons que estan en diversos idiomes, perquè n'hi ha en castellà, en català, en gallec, en mallorquí. Has fet realment una recerca a tota la península d'aquesta tradició.
I asturià.
I asturià també.
Sí.
Però clar, només et falta el País Basc, diria, no? Què ha passat?
No em vaig trobar cap. Mira, no...
No em vaig trobar cap, eh?
No em vaig atrevir a cantar en basc, no ho sé, jo què sé, no. No hi vaig pensar.
Ja, però, escolta, però hi haurà una segona part, pot haver-hi una segona part, també, no?
Podria ser, però jo sóc molt imprevisible i cada disc que faig no té res a veure amb l'anterior, aleshores no et sé dir.
No, ara no sabem cap on anirà. En tot cas, aquest disc té molta percussió, això sí, eh?
Sí, clar. Aviam,
si és per algun motiu en concret,
clar. Clar, perquè el folklore, o sigui, anem a veure, les dones només no podien tocar instruments. Les dones només podien cantar i acompanyar-se amb algú, que era normalment això, una pandereta, un pandero, unes culleres, una paella. És així. Tradicionalment no tocaven instruments les dones. Aleshores, si era un disc de dones i de folklore,
hi havia d'haver percussió.
Sí, de fet, el meu objectiu inicial va ser no vull que hi hagi cap instrument harmònic, és a dir, piano, guitarres, res.
Fixa't tu, et pregunto això, de que hi ha molta percussió, perquè al mateix temps, Carola, hi ha música electrònica. O sigui, diguéssim que és una mica passat i present que s'uneixen amb aquest disc.
Sí, hi ha una voluntat d'actualitzar aquest folklore, no?, amb aquests mateixos instruments dels que estem parlant, I bueno, aquí ve el paper del productor, que jo vaig voler treballar amb el Mario Cortizo, que és gallec, que quan vaig descobrir el que feia, ell agafava sons, inclús ha fet músiques amb sons de pedres, amb taconeos, amb sons de fàbriques, de...
Uau!
Sí, 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 amb sons de...
sí.
industrials.
Sí.
I vaig pensar, vale, és la persona. És a dir, el que jo volia era agafar aquests sons d'aquestes culleres, d'aquestes paelles, d'aquestes castanyoles, inclús el que està sonant, i transformar-les, passar-les per l'ordinador, crear samplers i a partir d'aquí crear les bases. I sona electrònic, però en realitat la font sonora és acústica.
Doncs si et sembla, escoltem una mica aquest nou disc de la Carola Ortiz. Va. Ho veig tan complicat, Carola.
Bueno, hi ha una feinada aquí, o sigui, gairebé un any. Un any dedicada completament. He tingut la gran sort de que m'han donat beques, perquè, clar, és un projecte de memòria històrica, de donar veu a un col·lectiu que va ser, bueno, marginal, que va ser oblidat una mica.
Important.
I perquè aquestes cançons les he descobert, moltes d'elles, a arxius. Que...
Tu en coneixies alguna o no? Sí, sí, algunes sí, no? Però...
Bueno, la Mare de Déu, que em cantava la meva àvia, allò, per fer-me dormir.
Sí.
D'aquestes, així, abans de començar, és l'única.
És l'única, eh?
Sí, llavors, algunes també les vaig conèixer a l'Encuentro de Raíz, que organitza Coetus, que és un encuentro de folklore, i, però, no, sobretot vaig al·lucinar quan vaig començar a mirar els arxius. Allà vaig dir, uau, aquí hi ha, és un tesoro, això és un tresor, és un món per descobrir.
Mira, ara no sé quina, la cançó que estem escoltant de fons, perquè en aquest disc també t'has acompanyat molt de veus reals de persones en arxius de gravacions de camp. Explica'ns una miqueta també com ha anat això, no? Quina és la cançó? Perquè ara recordo ben bé la cançó que és, no?, que comença justament amb una veu real.
No, no n'hi ha, perdona, eh?
No, doncs mira, ara no...
No, són, hi ha veus d'artistes, diguem-ne, que han col·laborat.
Sí.
Però no són d'arxius. Són
veus de col·laboracions.
Sí, sí, en aquest cas la Rosario La Tremendita, que és una cantaora de Sevilla, que canta aquesta cançó... Sí, aquí hem mesclat dues melodies, una del Lleó i una de Sevilla.
Sí.
Llavors vam demanar-li amb ella que
fes aquesta...
Sí, aquesta fusió. Que s'afegís, no?
Va, doncs l'escoltem, a veure.
Sí.
Vinga, va.
S'ha de mirar con Martín como discreto a mirar las armas va. Qué rico puñal es ese para con el pelear.
Ara estàvem parlant, eh?
Vale, ara ja sé el que vols dir. Sí, i molt bé, perquè el Mario, el productor, va dir fiquem-li això que sembla una gravació de camp, saps? I mira, perfecte. Això són les adoferies de Salitre, que són gravades a un estudi a Santiago, però molt bé, raó.
No, perquè tenim també, ja et dic, un equip meravellós d'aquí en Fabricació que estan amb tot, eh?
Val,
i que es queden amb tots els detalls.
Vale. Oh, que bé, que bé. Doncs sí, sí, això va ser brutal, perquè no havíem gravat mai un disc amb cor, i clar, a més tenir un cor de cantareres, de cantareires, ells diuen,
sí.
No, pandereteires de Galícia, que són, bueno... Són de les millors.
I aquest procés de gravació com és? Perquè, clar, és el que tu dius. O sigui, és la fusió de tantes coses, no?
Sí, hi ha moltes coses en aquest disc. Perquè, clar, hi ha l'arrel, diguem-ne, de cada lloc. Per tant, hi ha l'arrel celta, no? L'arrel mediterrània. Bueno, ibèrica.
Sí.
I després hi ha l'arrel mediterrània, que aquí és una mica el que jo... una mica el meu toc més personal, que és ajuntar... Aviam, que tampoc és tan personal, perquè s'ha fet molt, no? La Maria del Mar Bonet, el mateix Eliseo Parra, la Rosa Saragossa... És a dir, anar una mica cap a l'est del Mediterrani i dir, ostres, és que en el fons tenim molts punts en comú, no? Amb aquestes músiques de Turquia,
sí.
de Grècia, de Síria, del Líbanon, no? I, bueno, hi ha, a més, els instrumentistes, la Miriam Encinas i l'Àlex Guitart, toquen molt també aquestes músiques i van fer una fusió. Vull dir que hi ha molta música, hi ha moltes influències en aquest disc.
Déu-n'hi-do. La Carola, a veure, jo ara t'ho explico això, perquè la portada del disc és en vermell.
Sí.
Tu avui vens de vermell.
Sí, clar. Color corporativo, no?
I alguna explicació per aquest color, no? Suposo que és una mica...
És el tema aquest de l'úter, no?
Sí.
És, la portada és el meu cos dins de l'aigua, que va ser tot un ritual fer
sí.
aquestes fotos, perquè vaig agafar cànters històrics que havien servit de debò com a cànters.
Sí. Sí.
Són del Museu del Càntir d'Argentona, perquè jo visc a Argentona, i el director del museu em va fer una visita guiada i em va dir un parell de coses, com que les dones quan sortien a buscar l'aigua era un moment d'alliberació per elles.
Clar.
Perquè sortien de les quatre parets de la casa. No?
Uh-huh.
I, bueno, vam anar al riu. Vaig dir, vale, doncs les fotos seran al riu, i vam anar al riu, i jo dins al riu amb aquell vestit vermell, i, bueno, ficant aigua a les cànteres... I després...
Això suposo que va ser l'estiu, o...?
Sí, això va ser el juny. Val. Sí, sí, sí. Clar, les fotos les havíem de fer ràpid.
Ràpid. Abans. I què? Llavors estaves allà, no?
No, va ser màgic, perquè pensa que aquella cànter igual feia 50 anys que no s'omplia d'aigua.
Uau.
I va ser... Bueno, van com cobrar vida, les cànteres. I aleshores, bueno, doncs així, llavors vam començar així, i amb el vel, i al final vaig acabar dins de l'aigua, amb aquell vel sobre el cos. I, bueno, té com una textura així com una mica uterina, no?
Sí.
És aquesta cosa,
sí.
una mica com...
Sí.
Com d'entranya, saps? És un disc que hi ha molta entranya.
De dins, interior, no?
El folclore ho té. És que les
lletres... És així, no? És que venen de l'arrel, no?
Exacte.
Quan et podrem veure en directe? Perquè, clar, portar tot aquest disc ara al directe...
Clar, això és un altre tema, perquè a més...
Com
més,
es fa?
Clar, he tingut coproducció, això és la primera vegada que m'ha passat, coproducció de la Fira Mediterrània de Manresa i del Centre de Creació La Marfà, de Girona, que m'han ajudat moltíssim, i, home, és un directe molt treballat. A part de dramatúrgicament, també tenim una escenografia... un disseny de vestuari fet a mida, i un canvio, tenim un disseny de llums, un disseny de so... amb elements escenogràfics simples, però vull dir que sí, sí, és tot un espectacle. I el proper concert és el 18 de novembre, o sigui aquest dissabte, és el primer, de fet, concert oficial d'inici de gira, a Argentona.
Uau, presentant el quart disc,
sí.
Carola. I ara estava pensant també que és aquest quart disc de la Carola Ortiz, que ja està al carrer, que el pot escoltar tothom. Un s'acostuma al final a treure discos, Carola, com ho portes tu, això?
Sí, és una mica com una espiral, no?
Sí.
Com una dinàmica. Clar, jo ja fa 7 anys o així que vaig decidir començar a fer discos, a treure la meva veu, que va ser tot un procés, de confiar en mi mateixa, amb la meva veu. Sí, 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 no va ser fàcil.
No, et creies que no tenies prou veu, diguéssim, o què?
Sí, perquè jo també,
clar,
al ser músic... doncs sempre havia col·laborat amb moltes bandes,
yeah.
no? I molt potents, no? Aleshores, clar, d'això, no? Jo, allò...
A ser tu, no?
A ser mi.
A de ser tu tot.
I entregada,
I entregada.
Exacte. Aleshores, bueno, no va ser fàcil, però, clar, cada vegada el que sí que veig és que cada vegada tinc més tables i que faig les coses més, no, amb més gent, sobretot amb un equip més gran. O sigui, amb aquest disc ha sigut al·lucinant la quantitat de gent que ha col·laborat amb mi per crear això.
I
realment, sóc jo, però sóc molta gent.
Que maco. I com ha estat aquesta rebuda per part del públic? No? Quins són els feedbacks que t'han arribat?
Clar, és que això acaba de néixer, eh? Aleshores, el poc feedback que he tingut, boníssim.
Mm.
Sí, 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 sí. De la fira i de... Sí, bueno, això, gent...
Clar, perquè és música també és el que dèiem, vull dir que potser és música que no és tan mainstream, saps el que et vull dir?
Ah, vale.
I d'aquesta manera també deu haver-hi aquest públic que també està enganxada, no? I que
sí.
pots descobrir amb una part, gran part del públic, no? Que la desconeix.
Sí, exacte. Jo crec que... Sí, 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 sí. Bueno, encara estic allò, no?, veient-ho, però sí, jo crec que agrada i que enganxa.
A veure si ens enganxa, que ja ens ha enganxat a nosaltres, però ara ens faràs aquesta actuació en directe.
Sí.
Va, ens hi posem o no?
Vale, aviam, us explico. Jo em posaré aquí una... Jo normalment no toco sola.
Com funciona això? Va, sí, explica'ns-ho, Carola. A veure, perquè la Carola ve amb el pandero, diguéssim.
Sí.
Que el tens aquí al costat.
Sí.
Ara l'agafes i te'l poses, aquí, diguéssim, aquí sobre la...
Sí, aviam, normalment es toca així, però clar, llavors no se'n veuria
la
cara. Aleshores jo faig el meu estil personal.
Fantàstic.
Aleshores, jo, clar, normalment no toco sola i, bueno, és com un repte, no?, per mi, perquè sempre toco, pues, amb algun músic que acompanya. Llavors, bueno, m'acompanyaré del pandero i d'un so aquí, jo sóc molt enamorada de la Índia, he vist...
Mira, la... i ara que estàvem parlant de Blaixa, no?,
exacte,
i de sorpresa esteu en ball.
Sí, m'ha fet molta il·lusió. I aleshores, bueno, enamorada, i que tinc una història amb la Índia, que he tocat molt allà i vaig cada any. Doncs m'acompanyaré d'així un petit so que crec que acompanya molt bé. I aquesta cançó, això, com he dit, de pandero... I, bueno, és, té un punt hipnòtic. Deixeu-vos emportar.
Ens fas, val, o sigui que t'avís, eh? Ens hem de deixar, sí, hem de deixar fluir-nos, o sigui, sí, fluir una mica, no?
Sí, sí.
Va, doncs, Carola, preparada?
Va.
Vinga, Carola Ortiz.
Ali Prim, sou galant jove que m'animareu la cor. Valeu més que Barcelona, la moneda i el tresor. La moneda i el tresor, no m'enganyaria a mi, sinó la vostra persona que me'n fa patir morir. Ai, jovenet, no em feu passos, no em feu passos per a mi. Ja sabeu que els vostres pares a mi no em poden sofrir. A mi no em poden sofrir, a mi no em poden sofrir. Ai, jovenet, no em feu passos, no em feu passos per a mi. Oh, oh. Pandero de les mosses s'hauria de rebentar, que quan totes juntes canten el món sencer fan ballar, el món sencer fan ballar i els mals n'hauran de fugir. El pandero de les mosses, bé que l'hem de compartir. La fruita quan és madura tota sola ja cau, m'han dit. Lo galant jove que per l'altre m'oblidau, que per l'altre m'oblidau, que per l'altre m'oblidau. La fruita quan és madura tota sola ja cau. Oh, 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 ja cau. Oh, 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 ja cau.
Poseu la mateixa cançó, no, eh?
De fons, així, per recollir-ho.
Vale, vale, vale.
Carola.
Sí. Bueno, és així, una mica veus de riure.
És una mica, és una mica això, eh? Però que, sí, quina veu! Quin tot, no?, que dèiem abans.
Gràcies.
Moltes gràcies per aquesta actuació en directe. Recordem que podreu veure la Carola Ortiz presentant aquest disc Cantarines, que ha vingut avui al Fabricació Pròpia a presentar-nos el 18 de novembre, és a dir, aquest dissabte a la Sala d'Argentona. Que vagi, sí, molt bé, Carola.
Moltes gràcies.
Gràcies, o sigui, a tu.
Il·lusió d'estrenar i aviam si anem rodant.
Doncs va, anem rodant i ens explicaràs, que segur que va molt bé. Gràcies,
moltes gràcies,
Carola,
per convidar-me, un plaer.
Quan totes juntes canten, sencer el món fan ballar, sencer el món fan ballar i els mals n'hauran de fugir. El pandero és de les mosses, bé que l'hem de compartir.
Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la Taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La Taula de l'Evangeli. Cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Que passen de 4:45. Rèplica ara de Pedro Sánchez a Núñez Feijó. Bueno, ja ens somriuràs, Olga Vallejo.
Mira, he estat a punt de no entrar perquè estic enganxadíssima.
A tot el que està passant.
I que faci una altra la secció, és igual.
És igual, no us preocupeu, que nosaltres us informem de tot el que ha passat en els punts horaris dels butlletins informatius, avui en Pau Massip, i res, ja anirem comentant si és alguna cosa molt grossa, però bé, que trobareu el resum a cada hora en punt. Parlem de documentals amb la periodista Olga Vallejo, ja sabeu, cada 15 dies. Quin serà el leitmotiv d'avui?
Doncs mira, avui és dimecres, però saps de què parlarem per començar?
Què?
Dels dilluns.
Em dic Sara. Tinc 17 anys i tinc son.
A mí, acertar la carrera fue un milagro, porque me parece que elegir carrera a los 18 años es que me parece una putada.
Es que es muy difícil, porque al final tienes 18 años. No te puedes imaginar amb 40.
Jo no he tingut mai res clar a la vida. Soc codirector i cofundador del Festival Sona.
Jo, amb 17 anys, tenia claríssim què volia fer. I la vida després em va portar per una altra banda.
Qui diria que la setmana que ve hem de triar l'opció de les nostres vides?
En certa manera, jo diria que vaig decebre totes les expectatives que hi havia al meu voltant.
Jo volia ser un estrella.
Aquest documental és dilluns, és un documental de l'emprenedora Anna Trunyol i el fotògraf i realitzador Álvaro Sanz sobre el moment, ja ho sentíeu, no?, de triar el que estudiarem, aquest moment de la selectivitat, triar la carrera que, en teoria, condiciona el nostre futur. I mira, t'haig de dir que és un documental que, si no l'has vist al cinema els pocs dies que s'ha passat, no l'hauràs pogut veure encara. Jo sí l'he vist.
Tu l'has vist, tu veus tot. Sí.
Una hora que passa volant, sí? 30 entrevistes. Mira, et donaré, abans d'explicar-te més coses del documental, una molt bona notícia. Si el vols veure en pantalla gran, atenció, perquè dimecres de la setmana vinent, quan acabeu el Fabricació Pròpia, directes cap al Cinema Girona, perquè a les 8 es projecta aquest dilluns.
Dimecres 23.
Ah, 22.
Dimecres es projecta dilluns.
Exacte, dimecres 22.
Avui portem un cacau amb
el projecte el documental dilluns.
Fantàstic.
I se suposa que d'aquí un temps estarà en plataformes, però com està filmat en format cinema, volen aprofitar tant com puguin en pantalles grans i encara que sigui de forma puntual, doncs anar-lo passant. I val la pena anar-hi. És molt recomanable veure-ho amb els més joves de casa, els que són, potser que comencen ja l'institut, però no s'imaginen què els passarà d'aquí 6 anys, que sembla, ui, que exagerats aquests del documental, els que estan de ple, que senten aquesta pressió, i els que potser ja han començat a fer la tria i no s'acaben de trobar a gust, o sí, i veuen que potser la seva vida d'aquí uns anys donarà un gir i que no
en conec
saben,
més
no?
d'una, que li passa això ara mateix. Jo crec que li aniria molt bé. Doncs mira, m'ho apunto, aquest de dimecres vinent, 22 de novembre, al Cinema Girona, perquè t'anava a preguntar.
A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre, si es podia veure en alguna plataforma.
Encara plataforma no, segurament acabarà estant a Filmin, és molt perfil Filmin, però aprofiteu dimecres de la setmana vinent. El que ens ajuda és que els joves i els no tan joves, que siguem tots conscients que allò que tries després de la selectivitat no necessàriament ha de ser determinant, que els estudis són importants, però m'agrada molt que molts diuen l'actitud i les ganes ho són encara més.
Carai.
I crec que fa uns anys sí que era molt molt important el que havies estudiat, sí, però a hores d'ara es valoren també altres aptituds. Veiem uns quants joves, alguns tenen més clar que d'altres el que voldran fer, i adults que evidencien bé aquest esperit del documental, no? Mm. Doncs que tries una cosa que potser si l'encertes, potser no, que difícilment et podies haver imaginat què faries quan fossis més gran, i bé, està bé i és positiu, i és una estètica, està molt cuidat, que tot bé, està rodat en un mateix espai... Mm. Val la pena veure'l i aprofiteu dimecres de la setmana vinent.
I després del dilluns?
Doncs a veure, sí que hi ha un leitmotiv a la secció. Els protagonistes d'aquest dilluns, avui dimecres, eren els joves de la generació Z. Per tant, avui els protagonistes d'aquest indocumentats és la generació Z, nascuts a partir de... Bé, segons on miris, el 94, el 96... Direm, a partir del 95... 1995 i fins al 2010. Aquesta és la generació Z. Tu Z? No, tu Z no.
No, Z no. Jo sóc Naranjita.
Jo X. Tu...
No, ets millennial.
Tu ets millennial. Sí. Jo sóc anterior, jo sóc X. Aquí tenim un...
Tot i que
tenim
aquí...
algun alfa... No, alfa no.
Alfa també?
No, alfa no podria treballar. Un alfa té 13 anys.
No, aquí hi ha molta Z, jo crec.
Sí.
Mira, avui l'Àngel, és que ara estic perduda. L'Àngel, 99, mira, ets Z.
És
Z? Sí, doncs i la mira, nostra Paula... Paula, jo crec que és... No rep etiquetes la Paula ara mateix.
Zeta, també.
No, jo crec que és Zeta, sí, és Zeta.
Mira,
no,
hi ha un director, el Jonas Trueba,
sí,
que, tot i ser millennial, sí, perquè ell és millennial...
Mira, com jo.
Ha volgut fer un retrat de la generació Zeta.
En una película, por ejemplo, o en el cine en general.
Como personas.
Sin tanto drama.
Claro, sí, es que tampoco existe. El cliché siempre, claro, está ahí, pero más normal como somos. Sí.
Yo nunca me he cortado la mano a propósito, en plan ritual satánico de películas de terror de los 80, en plan zasca.
Rollo emo.
Ja, fascas, sí, Anna, al Congrés.
Aquí no paren, eh? Això que no són generació Z. El que estem escoltant és Quién sí lo impide, és el documental dirigit, com dèiem, per Jonas Trueba. Està filmint, són 3 capítols d'una hora, és de 2021, i els protagonistes són adolescents de la generació Z. Allà tothom que veiem ha nascut entre el 95 i el 2010. Molts fan quart d'ESO, primer de batxillerat, adolescents, plena adolescència, i és una barreja de documental i ficció. Sentim els testimonis d'un grup de joves, el que diuen és el que pensen i senten. Mm. Els veiem a classe, a festes, a casa, parlen de política, d'amics, de medi ambient, del futur... Mira, jo t'haig de dir que després de dilluns, que em va passar com si res, a mi aquest Quién lo impide,
què,
se m'ha fet una mica de bola.
S'ha fet una mica pesat, en moments.
Sí. Això sí, va guanyar el Premi Goya al millor documental de 2021. Per tant, hi ha qualitat, bueno, però sí, mira, saps quan no acabes,
sí, que no acabes de connectar? Connectar?
Ara, si voleu dormir a la contrària, mireu-lo.
Mira, no, ens ho expliqueu.
Si em voleu donar raó.
Olga, però no és l'únic documental que intenta entendre com és aquesta generació Z.
No, mira, en tenim un que, tot i titular-se I am Gen Z, no, ens mostra sobretot com és l'entorn en el que ha crescut aquest grup de població.
En una película, por ejemplo, o en el cine en general.
Como personas.
Sin tanto drama.
Claro, sí, es que tampoco existe. El cliché siempre, claro, está ahí, pero más normal como somos. Sí.
El que estem sentint és Quién lo impide. Però si vols t'explico què passa a Jo sóc generació Z. Uh-huh. És un documental d'una hora 40, uh-huh, passa volant, està filmin, és interessant. La propera generació, l'Aldous Huxley va dir el 1961, atenció, en la propera generació hi haurà un mètode per fer que la gent adori la seva servitud, per això ens trauran llibertats, però gaudirem. El 61 això devia semblar una bogeria. I a hores d'ara, doncs, tenim més menys llibertat, segons com. Estem molt controlats i aquí està enganxat aquesta servitud a les xarxes socials, uh-huh, i a la tecnologia. Uh-huh. La tecnologia està molt present ara, a la nostra realitat, però, uh-huh, ha estat molt determinant per aquesta generació Z, que ha condicionat la seva percepció del món, uh-huh, les seves relacions, uh-huh, ha modificat el comportament de la gent, no?, a, uh-huh, través de les, sí, xarxes socials. Aquest és un documental on tenim protagonistes de la generació Z, també apareixen adults, té una estètica molt TikTok, xarxes socials, tot va ràpid, clips curtíssims, molt acolorits, colors llampants, pantalles, multipantalles, tot dividit... Bueno, passa ràpid.
Passa perquè, ràpid, sí.
Un tant estímul visual.
Molts, dic, són molts estímuls, no? O sigui, que estàs com molt...
Estàs connectat tota l'estona.
Sí.
També és interessant el que diuen, eh? Diuen, per exemple, que és una... Mostren, tot i que parlen sobretot de la presència de la tecnologia, d'aquesta realitat i com ha condicionat el creixement d'aquesta generació Z, no? I també el seu pas cap a l'edat adulta, doncs explica com és aquesta societat, una societat capaç de lluitar contra les injustícies. Un clar exemple és la Greta Thunberg, i una mica com condiciona el fet de que existeixi la tecnologia, que molts joves se'n vagin a dormir més tard perquè la regulació dels mòbils el que passa, com l'última part del cervell madura, que madura és la zona de l'escorça prefrontal, que ajuden a regular el comportament, i com això no passa fins que no tens els 20 llargs, 23, 25, i com això et condiciona, no?, en aquest comportament, amb aquesta dependència del mòbil, en aquesta percepció de la societat. Diu que són els individus i la qualitat de les relacions de les persones. Aquest és el gran enemic i el gran competidor de Netflix. Perquè estem parlant de tecnologia, per tant, no només són mòbils, també són plataformes.
Clar.
Que han modificat la nostra manera de relacionar-nos. Sobretot al vespre-nit. No?
Clar.
I els únics competidors que té Netflix són aquests. Els individus han de lluitar contra ells, no? Aquest, et poso un altre capítol, però com es resisteix a no seguir connectat. I també la qualitat de les relacions de les persones, que podríem dir, per una banda, que nosaltres ens connecten, no?, quan parlem de sèries, parlem de documentals, parlem de pel·lícules, però alhora ha fet que potser hi hagi gent, cadascú connectat a una família, una pantalla, diferents pantalles, tothom mirant coses diferents,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
El mòbil és un comandament de la vida. Van dient unes quantes frases...
Que tu te les vas apuntar totes.
Que me les vaig apuntar perquè vaig pensar... Dóna molt per pensar, no?
El mòbil és un comandament de la vida.
Està sempre a sobre i va dient si vas cap aquí, si
cap
vas
allà.
Cap allà.
Sí.
Bé, la influència que té també la tecnologia a la imatge corporal, ensenya els fills a ser ultraconsumidors, aprenen a vendre's ells mateixos com una marca, revisen constantment el seu comportament perquè saben, són conscients que tot el que fan pot ser observat. És interessant entendre com aquesta generació Z és una generació que també diem molt compromesa, però també una generació que pateix molta ansietat i depressió. T'ajuda a entendre el context en el que han crescut i en el que nosaltres, tot i no ser de la generació Z, ens hi trobem. Perquè nosaltres també estem envoltats de plataformes, de mòbils i de tecnologia.
I'm gen Z, eh?
Sí.
I on es pot veure?
A Filmin.
A Filmin, has dit. Val, fantàstic. A veure, el que està clar, Olga, és que la tecnologia ha tingut aquest paper essencial que dèiem, en els joves de la generació, que molts d'ells han convertit les xarxes socials fins i tot en la seva feina.
La única palabra que nos agrupa bajo un mismo paraguas es una. Y su fama es controvertida. En las redes sociales se me conoce como Luke Loren.
En TikTok tengo 8,8 millones y en Instagram tengo 2,4 millones de seguidores.
Llevo Instagram desde el principio.
Soy divulgadora.
Me considero creadora de contenido.
Mi red fuerte es Instagram.
TikToker, Instagram, de todo un poco.
YouTube,
de todo un poco. Això és influencer, sobrevivir a les redes. És un docu-reality sobre creadors de contingut. És del 2023, només són 4 episodis de 53 minuts, passa volant i el teniu a Prime Video. Igual com l'anterior, estètica TikTok, d'Instagram, tot ràpid, molt acolorit, multipantalla, i ja sentiu com es presentava el Luke Loren, té 32 anys, 8 anys com a influencer, DJ, editor digital, activista, compromès, intenta sobreviure en aquesta mena de jungla digital, i ell és el presentador d'aquest documental, que tracta, són 4 capítols, cadascun d'ells centrats en diferents temes. El primer és El trabajo de mi vida, la cara B, com és, no? Com és tot això meravellós, que et conviden a festes, que estàs viatjant per tot el món, però alhora que estàs en una festa però que estàs treballant, que ja no tens ganes de penjar més coses, que penses, però de veritat tothom ha de saber què és el que estic fent. El segon capítol, Amor i odio, aquesta relació d'amor i odi, de tots els haters que tenen, però alhora tota la gent que els admira, que els enveja, aquests sentiments tan controvertits. El tercer capítol està dedicat a la sobreexposició, com ells... els costa a vegades, no? Com a vegades estan farts i ja no poden més, com alhora ells mostren la cara B, no? Com molts han explicat...
I Luke Loren ho fa, eh?
Sí.
Vull dir que és un d'aquests creadors de continguts...
Sí, que no tots són flors i violes.
Sí, sí, sí. Sí.
I l'últim és Detrás de la pantalla. O sigui, 4 capítols on coneixeràs a gent que jo molts ni sabia que existien, segurament perquè no sóc de la generació Z. Clàudia García, 19 anys. Andrea Palazón, 19 anys. Hamza Zaidi, 25 anys. Mary Turiel, 19 anys. Tots aquests són influencers, protagonistes.
Mira,
de
Sobrevivir. Mira, soy una pringada, sí.
Sí, però clar, ja té 27
sí,
anys,
ja tenia, ja s'apropa.
I ja ha entrat en altres programes, diríem, no? Sí. Té aquesta imatge sí, i aquest discurs tan trencador sí. i tan diferent que és normal que cridi molt l'atenció. Paula Loves, aquesta ja, 33 anys, Abril Cols, 21, Babs Pérez, 20 anys, Dani Marrero, 22, la Samantha Hudson, tan sols 22 anys.
Jo pensava que era més gran.
Jo també pensava que era molt més gran. Tots, bé, et van explicant. Sí. Hi ha aquestes entrevistes a tiktokers, instagramers, youtubers, personalitats d'internet, creadors de contingut, influencers, influmierders, com diria, soy una pringada, no? Estrelles del món digital nacionals que ens expliquen una mica com és la seva feina, que està transformant la publicitat, la manera de relacionar-nos, i que, atenció, perquè facturen entre 1 i 2 milions d'euros els principals perfils l'any, eh? Moltes vegades nois i noies de 18 i 19 anys. Bé, si tens ganes de ser influencer,
mira,
ens quedem amb una frase: el que és maco és molt maco i el que és lleig és molt lleig.
Estupendo. Doncs una de les màximes exponents, podríem dir, Olga, del que ha suposat TikTok com a negoci, fins i tot té 3 temporades de reality.
És la Charlie D'Amelio, per qui sigui alfa, per tant, nascut a partir de 2010, o tingui fills o nebots o,
sí, o
gent al voltant de la generació alfa, això, nascuts a partir de 2010, segur que saben perfectament qui és la Charlie D'Amelio.
I am Charlie D'Amelio. You might know me from TikTok. Can you ever really imagine 100 million people?
You can get famous really fast on TikTok.
I don't know how Charlie blew up. It's crazy.
My sister, Dixie, she is my best friend.
You get on my nerves on purpose, though.
Like, I breathe sometimes, and that really sets her off.
Oh, God.
Charlie D'Amelio, com és que no la coneixes?
Jo no la conec, a Charlie D'Amelio, no tinc el gust.
Jo he vist dues temporades.
Sí, tu dues ja.
Dues de tres, ja no em miraré més.
Mira, avui estarem gent de generació Z.
Quan?
Mira, d'aquí unes hores.
Però vols dir després de les 6 del
programa. I preguntaré, a veure, Charlie D'Amelio.
La Charlie D'Amelio va ser un boom,
I ho sabran tot, no?
Tot. No només com el seu boom. El seu primer vídeo va ser el maig de 2019. Perquè et facis una idea, la Charlie D'Amelio ara té 19 anys i té 57 milions de seguidors.
Ella d'on és?
D'Estats Units.
D'Estats Units.
No sé de quin lloc, tot i que et podria dir exactament com és la seva casa, la dels seus pares, la seva germana, els seus mossets, tot els seus amics, la piscina. La Charlie D'Amelio va penjar el primer vídeo abans de la pandèmia, el maig de 2019, però el seu boom, ella ballava, la típica adolescent que anava a classes de ball, i amb els balls aquests del TikTok, va ser una bogeria i va començar a tenir milers i milers i milers i milions de seguidors. En té 152 milions. Perdona, els que t'he dit de 57 és la germana. 152 milions de seguidors i només té 19 anys. I el que mostra en el reality que està a Disney Plus és, doncs, el seu dia a dia, com gestiona la pressió, com se sent, com l'acompanya la seva família, els seus pares. Clar, tothom viu una mica d'això, Ella, després d'aquest boom, de ser ambaixadora de marques, de que la convidin a programes de televisió, com ballava, ha reprès les classes de dansa, ha anat al típic programa aquest de Mira qui balla, doncs ha estat competidora i va guanyar, i un dels seus suports importants a la seva vida, a banda dels seus pares, dels seus amics, és la seva germana, la Dixie, que ella sí que té 57 milions d'usuaris, almenys els tenia ahir, que tot i ser una mica més gran, té 22 anys, segueix les passes de la germana i, sobretot, diríem que intenta trobar el seu espai. Ha intentat ser cantant, això ho mostra la primera temporada. Però és que no sap cantar, encara que li posin els millors productors musicals. És com si jo vull ser cantant.
Sí.
Doncs no, molt bé,
sí.
Ja tinc ganes, però... Clar. Aquí, allò de les ganes i l'actitud que dèiem
dilluns,
depèn de la professió que vulguis, no n'hi ha prou.
Mira, el Ferran Capdevila, el nostre productor, que diu que se la coneix, que la segueix, a la Charlie D'Amelio, és la segona tiktoker més famosa del món. O sigui, és la segona tiktoker més famosa.
Però perquè ha baixat, Perquè després de la pandèmia era la primera. De fet, quan comença el documental de Disney Plus... Bueno,
en algun moment...
Jo no els he vist, Jo no els he vist. La Charlie D'Amelio, jo la tinc vista. O sigui, no és que ho hagi fet per la secció. La meva filla és alfa. I llavors la Charlie D'Amelio és com una més de la família.
Sí.
Ara ja no tant. Però 2021, 2022 va estar molt present. Jo sé tot el que fa la Charlie. Ara ja no tant, però...
Bueno,
Charlie D'Amelio, una factura impecable de Disney Plus, el que podies esperar, si com el de les Kardashian, si el vols mirar, doncs el mires. A mi m'interessen zero aquests docu-realities, però mira, si t'interessen, estan ben fets.
Existeixen, molt bé. Però si parlem de fenòmens, ara que estàvem parlant de la Charlie D'Amelio, Olga, n'hi ha un que, tot i no arribar a ser centennial, ha estat un referent pels joves d'aquesta generació.
El Rubius, clar. No és,
tu sempre parlaves del Rubius.
No és generació Z, però aquest youtuber generador de continguts, una celebritat que no té un, sinó dos documentals sobre ell, i aquest és l'últim, de 2023.
Wilson. Wilson. Gatillo. Excuse me, have you seen this Neko? Neko Orange.
Have you seen him?
Yo he venido aquí porque necesito recuperar a mi gato.
Carai, tu, quin to.
Això és Next Rubius. Level Japón. Qui és amb el Japó? Rubius. Doncs els Rubius.
Però què no... fa el Rubius? O sigui, a veure...
Com és que té un documental? Vols dir?
Sí, o sigui, què fa el Rubius? O sigui, perquè el Rubius sí que és això, que jo... Mira, el conec per tu, Olga, perquè... Veus?
Generador de continguts.
Sí.
Agrada als joves, comentava videojocs...
Però és dels primers youtubers, no?
Dels primers.
El Rubius.
Sí.
Val.
Sí.
Això sí que tinc la referència.
I d'aquests que no ha pogut sortir a casa seva, que té fòbia social, que té problemes perquè surt al carrer i és una bogeria. Mm-hmm. Tot i que surt alguna de les pel·lícules del Santiago Segura.
És veritat.
Justament.
És veritat, això sí.
Perquè té el ganxo pels més joves. Té dos documentals a Prime Video. Tu recordes l'any passat quan l'Irene Cívico va dir me'n vaig al Japó?
Sí.
Col·laboradora del Matí a Renestel. Doncs anava al Japó a fer aquest documental amb el Rubius. Que centenars de milers de joves de la generació Z han vist els seus vídeos. I això és una excusa per fer doncs una sèrie amb el Rubius, una sèrie documental. El punt de partida és que el seu gat, en Wilson, s'ha escapat, ja el sentia en Wilson, i està al Japó. I llavors ell decideix anar fins al Japó. I és un viatge a través de quatre capítols, crec que són, de mitja hora.
Sí, quatre capítols.
De poc més de 30 minuts. Aquesta minissèrie de Prime Video que va pel Japó i que es va trobant amb diferents persones. Mm-hmm. Alguns ajuden a que segueixi la trama, li van donant com unes pistes de cap on ha d'anar, i uns altres és per conèixer la cultura del Japó. Per tant, estarà amb lluitadors de sumo, amb creadors de katanes, amb la DJ més vella del món, que té el millor restaurant de gyozas.
La DJ més vella del món.
Sí, que a més té un restaurant de gyozas a Tòquio. Aquesta senyora, l'art de fer mochis, estar amb monjos, amb unes curses estranyes, amb cadires d'oficina cap endarrere, anar en cotxe amb tota una llegenda com en Keiichi Tsuchiya. Tsuchiya. Retirar-se a les muntanyes per aprendre a lluitar. I tot això és una excusa per acabar trobant el seu gat.
El gat, que...
El seu gat. Ah. És entretingut. O sigui, no, sobretot, mira, si t'agrada el Rubius, t'ho passes molt bé, perquè, a més, el Rubius s'acaba convertit en un personatge de videojoc, de manga, està molt enriquit.
Ui, la Paula ja ha fet així, ha aixecat el cap, ja li agrada.
Està molt enriquit per totes bandes.
Videojoc.
Passa ràpid i combina bé l'excusa d'anar a buscar en Wilson amb els personatges que es va trobant.
Mira.
I les cares aquestes típiques del Rubius, que fins i tot Abel Lubis Poc, quan les posa, pensa... No m'estranya que el mirin els joves, perquè clar, posa una cara d'aquelles, que de cop
i et quedes i
despertes.
Prime Video, quatre capítols. I els centennials són una generació compromesa, Olga, claríssim, amb la societat. Però clar, referent, qui és?
La Greta Thunberg. La Greta, que té 20 anys, que va néixer el 2003 i és l'exemple clar d'aquests joves compromesos. Segur que l'heu vist infinitat d'entrevistes, compareixent davant de Nacions Unides...
Mira, i l'altre dia a tu t'agradarà venir l'Olivia Mandel, que ens va presentar el seu darrer llibre.
És veritat, ho vaig veure. Que és joveníssima, també.
Uau,
no? 19 anys.
Sí, joveníssima.
Doncs si voleu saber més coses...
De la Greta.
De l'Olivia podeu llegir el seu llibre.
I sí, podeu recuperar l'entrevista, que va ser molt interessant.
Efectivament. I de la Greta, doncs té un documental.
This is all wrong. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?
My name is Greta Thunberg. But I've learned that you are never too small to make a difference.
Diguem que de la Greta Thunberg ja ho sabem tot, però està bé veure el documental, perquè tu vas veient, no?, com ella va començar amb 15 anys tan sols a manifestar-se davant, a protestar contra el govern suec, davant del Parlament suec, s'asseia els divendres. Això va començar a ser tots els divendres que deixava d'anar a l'institut, reclamant que ens mobilitzessin com a societat. A partir d'aquí va començar el moviment del Fridays for Future, com quan la conviden a Nacions Unides, ella, que no viatja en avió, diu: com hi vaig? I ha d'anar per mar, no? I això que algú podria pensar que és una aventura, bé, doncs no és tan senzill,
no, eh?
Ni tan entretingut. El podeu veure a Hulu, és Greta, el futur és avui. Segur que qui tingui el paquet de Disney Plus engrandit té Hulu i podrà veure aquest documental.
Va, i acabem avui els documentals amb l'Olga Vallejo, amb un justament que ha estat multiguardonat avui a documentals especials Generació Z, i es diu Boys State.
I will skip the part where I brag for 3 minutes about how great...
Boys State va guanyar el premi del jurat al Festival de Sundance el 2020. El teniu a Apple TV Plus i mostra el que passa aquest campament d'estiu a Texas des de l'any...
M'agrada ja.
Està bé, eh?
Mira,
és ben curiós.
Sí.
Molt ben fet, bueno, va guanyar Sundance, està molt ben fet, t'he enganxat tota l'estona, però el que mostra, sí, per nosaltres, almenys per mi, és una realitat superdesconeguda. Aquest campament d'estiu existeix des de l'any 1935 i convoca 1.100 adolescents, només nois, apassionats de la política, que durant aquesta setmana reprodueixen tot el sistema polític de Texas. Per atzar, t'ha de tocar una opció política, només hi ha dues, federalistes o nacionalistes, i a partir d'aquí, en funció del grup que et toqui, tu has de triar el càrrec que t'agradaria ocupar. Si vols ser governador, alcalde, representant del comtat, cap estatal del partit, responsable de premsa, i el que has d'aconseguir és 30 signatures que 30 persones et donin el seu suport. I veiem com és tot el procés, des que fan les entrevistes per ser acceptats a aquest casal d'estiu, fins que finalitza el casal, passant pels discursos per aconseguir més vots, les negociacions entre ells, com aconsegueixen suports, molta testosterona,
molta, no?
I molt patriotisme. Tot
que
i aquí
no falti,
hi hagi federalistes, clar, i nacionalistes, diríem que tots són, sí, molt, molt, molt de la corda.
Mira, diu el Ferran
republicana.
Que li hagués agradat anar amb aquest campament d'estiu.
Ja no estàs a
jo
temps.
Que...
Ja no però el pots mirar, Apple TV Plus.
A sort no n'hi havia, el no, d'aquests.
No. Hi ha propostes serioses, eh? O sigui, hi ha nois molt ficats en temes, sí, de política, molt interessats.
Sí.
Fan propostes sobre l'avortament, sobre el dret o no a dur armes, la segona enmienda, esmena,
sí,
no?
Sí.
Els drets de les persones LGTBIQ+, LGTBIQ+, els recursos que es destinaran a l'escola pública, propostes sobre immigració, medi ambient, i després també hi ha unes altres més absurdes, però que també fan que de tant en tant et puguis relaxar una mica, i aquí proposa que fer fora de l'estat de Texas tothom que condueixi un Prius, perquè molts americans tenen Prius, que la W passi a dir-se B-B-B, bé, coses d'aquestes absurdes, perquè, clar, hi ha algú que potser no està tan ficat en política i els pares li han dit...
M'agrada.
Ves a aquest campament, a veure si poses una mica de seny i se t'enganxa alguna cosa. Segueix tot el grup de joves, d'aquests 1.100 joves,
Boys State,
amb especial atenció a alguns perfils, tant dels que seran federalistes com nacionalistes.
Mira, això passa a Texas, la Charlie D'Amelio de Connecticut, que et deia abans que ho he buscat de...
Però crec que ara ja viu amb tota la família, viuen a Los Angeles,
no?
Perquè estan allà tots els famosos.
Mira, famosos, avui presentació, que abans parlàvem d'Amazon Prime, d'OT.
És veritat. L'Helena Neira, ha estat
Estava allà.
Ella i molts periodistes, perquè ja havia estat allà molts caps i molta càmera fent foto.
Avui, Madrid i el Parc de l'Audiovisual.
Exacte. Són els dos focus d'atenció.
Són els dos focus d'atenció. Olga Vallejo, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Va, que nosaltres arribem al punt de les 5, parlant del Congrés dels Diputats, tot el que ha passat, ens ho resumeix tot seguit al Pau Massip, i després tornem amb la recta final del programa del Fabricació i amb en Jaume Borja, que parlarà d'UT i de moltes altres coses. Fins ara.
And I'm running for governor.